a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 42. Ho havíem deixat, si fa o no fa, a Praga, en espera que Mònica Esgustova anés treballant en una història de dones, en una història centrada en, bé, amb les dones, amb la deportació, en definitiva en una història més centrada a la Rússia de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, però enmig de tot plegat ha aparegut, doncs, bé, la notícia feliç del Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions que va rebre l'escriptora sitgetana en la passada edició de la nit de Santa Llúcia que atorga Òmnium Cultural. I de nou, per tant, o de nou, o no ens movem de Praga. Mònica Esgustova, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Estava ja la Mònica treballant en aquests contes quan vàrem parlar del darrer llibre?
Sí, és que un llibre de contes és diferent d'una novel·la, perquè una novel·la, més o menys, doncs, l'estàs escrivint d'una manera prolongada, a lo millor durant 2, 3, 4 anys, o 10, el que vulguis. Sí. En canvi, els contes, doncs, tu acabes un i aleshores, a lo millor, al cap d'un any, doncs, en comences un altre. Aleshores, jo sempre he escrit contes, gairebé es pot dir tota la meva vida, i aleshores aquí, en aquest recull, hi ha alguns contes que tenen més de 15 anys o a lo millor 20, però la gran majoria d'ells són dels últims 10 anys.
Mm-hmm. O sigui que els contes gairebé també neixen d'una necessitat personal.
Sí. Jo diria que sí. Quan veig un tema, aleshores haig de deixar-ho tot i posar-me a escriure un conte sobre aquell tema.
Deia a l'inici que tornàvem a Praga, i aquesta Praga de la qual la Mònica Esgustova sempre, a part de recordar-ne la bellesa i a part de recordar-ne tota la cultura i tota la projecció internacional que té la ciutat com a ciutat, sempre hi ha tingut una vessant més, no sé si dir, més melangiosa, més desencisadora, i no sabem si els contes també estan encomanats d'aquesta visió no tan alegre de Praga, per dir-ho així.
Sí, hi ha alguns contes que parlen de Praga. N'hi ha d'altres que parlen de Barcelona, de París, de Nova York, de diferents ciutats on he viscut. Però de Praga n'hi ha alguns, són bàsicament els últims, és un cicle de contes que es diu Praga Màgica, i aleshores aquests contes, sí, la bellesa de Praga, la bellesa nostàlgica de Praga, és com una mena de marc o una mena de fons dels contes, però en el primer terme el que hi ha són les tragèdies personals que s'han viscut a Praga al llarg del segle XX per culpa de la història difícil que va tenir aquesta ciutat que està just en el cor d'Europa i aleshores que va ser víctima doncs, de diferents guerres, de diferents ideologies, de totalitarismes. I aleshores el cicle de 4 contes que es diu Praga Màgica, del qual estic parlant, doncs parla de les desventures dels habitants de Praga, de la tragèdia de Praga, diguem-ne. No?
Mm-hmm. D'alguna forma, cada vegada que ens hem acostat a Praga, ens hi acostàvem el darrer cop a un jardí d'hivern,
sí.
I la Mònica recordava doncs, també aquella visió més o menys personal, una mica amargant, de la història recent, no?
Sí, totalment, perquè sí, tant en Jardí d'hivern com en aquest cicle de contes parlo del desencís després de l'arribada de la democràcia, no? Perquè, clar, són coses que no se saben gaire bé com viuen la gent els canvis de règim, no? Aleshores, aquí, en aquests contes, es parla, no diré exactament de què, perquè el lector ho descobreixi ell sol,
sí.
Però es parla del desencís. I, en el fons, en els contes de la lluna absent, per això es diu, per això la lluna està absent, no? Sí. Que són contes que parlen de diferents desencisos dels personatges i de quina manera després, què intenten fer perquè, per refer la seva vida, perquè en el fons jo sóc una persona més aviat optimista i que no deixa de veure les coses dolentes, però més aviat optimista, i que sempre intento buscar remei a les coses, i als meus protagonistes també.
Fem una certa extrapolació històrica, avui que tenim aquest dia tan centroeuropeu, per dir-ho així, de clima.
Sí.
La Mònica creu que l'Europa de l'Est, en general, ha quedat desencisada dels canvis que ha patit en la història recent?
Sí, penso que sí, però també penso que això és normal, que quan es produeix un canvi, aleshores la gent espera molt d'aquest canvi i després potser no n'hi ha prou amb el que el canvi aporta, no? No n'hi ha prou o es produeix d'una manera com massa brusca, és el que va passar a Centre Europa, i a l'Europa de l'Est, que els canvis democràtics que es van produir, sí, la democràcia està bé, però no n'hi ha prou, i hi ha molta mentalitat mafiosa, i aquesta mentalitat mafiosa, doncs, desgraciadament, s'ha establert allà, i d'altra banda, la societat encara no s'ha desfet de la manera de pensar totalitària, no? Aleshores, doncs, ara conviuen aquestes dues coses, una mica la mentalitat mafiosa i també la mentalitat encara totalitària, no?
D'acord.
O sigui que és una barreja explosiva, molt difícil pel gruix de la població.
Ho preguntava perquè quina, no sé si dir quin percentatge, però deu haver en tot, com sempre, un condicionament històric, i per altra banda, hi ha en la manera de ser en general, dels ciutadans dels països centroeuropeus, aquesta sensació, no sé si dir, de perpètua infelicitat.
Jo crec que la infelicitat... Sí, és interessant això, no? Has dit una cosa que no sé exactament com contestar tan ràpid. Però és veritat, quan mires la literatura centreeuropea,
sí,
hi ha una manera de ser potser infeliç, no? Però jo diria que no ho és totalment, perquè moltes vegades també es busca de quina manera sortir-se'n d'aquesta infelicitat o fins i tot d'aquesta manera de ser infeliç de la societat, no? Saps? O sigui que segons la manera de ser de cada escriptor pot haver-hi també com rajos de sol i bastant.
Mm-hmm. Ens diu les notes de VilaWeb que llegim a l'entorn del llibre, una frase té relació també amb el que ens acaba de comentar la Mònica, però a veure si ella també la subscriu en la seva literalitat. Parla dels contes de la lluna absent, dient que inclou 14 relats i cròniques i que tenen com a protagonistes, sobretot en la història ambientada a Praga, a gent anònima que lluita contra el desencís de la vida. Aquesta gent anònima hi deu ser a tot arreu, està clar, no?
Clar. És que, com he dit, hi ha alguns contes i uns quants que no parlen de Praga.
Sí.
La majoria d'ells, de fet, no parlen de Praga. Jo que recordo ara, doncs, de Praga, potser dels 14, a lo millor n'hi ha 5 o com a molt 6,
sí,
però jo crec que el mateix número de contes parlen de Barcelona. I després també n'hi ha un o dos sobre Nova York, un que parla sobre París.
Mm.
O sigui que els que, per exemple, parlen de Barcelona, parlen de diferents aspectes. Alguns parlen d'aspectes totalment humans i alguns altres doncs parlen, per exemple, doncs de l'exili, no? De parlen de com es pot sentir una persona que viu a l'exili, un marroquí, o sigui que hi ha temes diversos.
Hi ha un punt de... És inevitable preguntar-ho, no? Després de tant de temps, hi ha un punt d'autobiogràfic aquí?
Home, suposo que alguna cosa llunyanament deu ser-hi, però Però no, penso, en el fons, això parla d'altres protagonistes, de gent que jo he vist al llarg de tots aquests anys en diferents situacions, o sigui que és més sobre altra gent. Les meves novel·les sí que poden tenir més punt autobiogràfic de mi mateixa o de la meva família, però els contes, jo diria que ara no se m'acut, de fet no se m'acut cap, o potser un que és llunyanament autobiogràfic, perquè un que es diu Semblava un àngel, i aleshores la noia que està en aquest conte potser és el meu alter ego, però de fet el conte està centrat sobre un senyor gran que està conversant amb aquesta noia, no?
Quantes vegades en més d'una ocasió havíem parlat de Mercè Rodoreda i Batú a l'olla, les circumstàncies han volgut que Mònica Esgustova guanyés precisament el premi que porta el nom d'aquesta insigne escriptora de la melangia, precisament, i d'aquesta sensació moltes vegades del desencís de viure, eh?
Sí, estic molt, molt, molt contenta, precisament. El meu així primer premi literari important per lo que jo he escrit, doncs com si la mateixa Mercè Rodoreda me'l donés a la mà. Això m'omple d'una satisfacció molt, molt, molt gran, perquè la Mercè Rodoreda ha estat la meva mestra. Jo la considero la meva mestra. Tant l'idioma català que jo vaig aprendre d'ella llegint les seves novel·les i els seus contes, com la seva manera d'escriure, en tots dos aspectes ella ha estat la meva mestra, una persona. Quan tenia 20 i pocs anys vaig quedar totalment encisada amb un encís de la Mercè Rodoreda, i aleshores i no m'he desfet mai d'aquest encís que ella ha exercit sobre mi. Aleshores quan parlàvem també de la, perdona, de la nostàlgia i de del pessimisme i de la tristor entre europeus, aleshores no són només entre europeus, perquè aquesta qualitat que hi ha en la Mercè Rodoreda també se m'ha contagiat a mi d'ella.
L'encís va venir de Mirall Trencat?
Sí, i dels contes també.
I de dos contes també.
La veritat
també
és que les seves novel·les les he llegit cada una potser dues vegades, però els contes els he rellegit moltíssimes vegades.
Ah-ha. Sí. I què són els premis, aquesta alçada, diguem-ne, de la trajectòria personal i literària i professional de la Mònica Esgustova?
Mira, el premi, aquesta setmana estava pensant a veure què ha representat en el fons el premi per a mi. D'una banda, potser que és menys important, significa que t'accepten, que et prenen seriosament com un escriptor més, que et prenen en les seves files d'escriptors, tu que vens d'una altra cultura, no? I això és important, no? I l'altra cosa, que bueno, de fet està molt connectada amb aquesta primera, és que això et dona com una seguretat i ganes de continuar. I aleshores és curiós perquè jo aquesta setmana, des de que m'han donat el premi, el que he fet més és ja endinsar-me en el proper llibre que estic escrivint, i aleshores cada moment que he tingut, amb ganes, amb moltes ganes, he estat treballant en el tema.
Ha quedat molt gràfic i molt explícit aquesta frase de la Mònica dient que et prenguin en consideració.
Sí.
O sigui que el premi d'alguna forma és una manera que... És que un padrí és un avalador davant de la resta de companys escriptors?
I davant, sí, davant de tu mateix i davant de la societat.
D'acord.
I davant, una mica davant de tot, no? Perquè jo la primera novel·la, la primera obra de ficció, la vaig publicar ara fa 9 anys, que no són gaires, la veritat, no? I aleshores hi havia alguna possibilitat de presentar-me a un premi des del bon principi, quan vaig escriure la primera obra, perquè el meu editor m'ho va oferir si no me volia presentar. I en aquell moment jo vaig dir que no, perquè pensava que una persona, que un escriptor, primer havia de guanyar-se el fet de poder-se dir un escriptor, no? Pensava que amb la primeríssima obra presentar-se a un premi literari important no era bo, perquè penso que un escriptor abans que res hauria de ser modest i hauria de sentir una mica de respecte pel seu ofici.
D'acord, o sigui que fins i tot hi havia una certa, no sé si dir, prevenció, modèstia, allò, escrúpols...
Sí, totalment. Al començament sentia això, no? I aleshores, ara ja n'he sentit que ja he publicat uns quants llibres de ficció, o sigui que diverses novel·les, crec que 4, i pensava que ja era el moment de presentar-me a un premi, i aleshores ho he fet, i m'han donat el premi, cosa que, vaja, que... per mi mateixa és molt important com de tenir aquesta seguretat de que la gent m'aprecia, que tinc els meus lectors, que els crítics em veuen amb bons ulls, que en un jurat de molta anomenada on hi ha altres escriptors, doncs que puc arribar a realment guanyar un premi de quasi 30 manuscrits diferents trien a mi. I clar, tot això et dona tanta seguretat que, bueno, després, com he dit abans, t'aboques a la teva obra i tens moltes ganes de continuar-la.
Preguntem, si cas, vagin a saber si un inconvenient o no. Aquí qui va ser la més sorpresa, la pròpia Mònica o la concurrència de la nit de Santa Llúcia?
Ara no t'he entès del
tot. Sí, la pròpia Mònica es va sorprendre, que suposo que sí, o si veritablement els sorpresos també van ser el col·lectiu d'escriptors i la concurrència que hi havia la nit de Santa Llúcia, de saber que la Mònica...
Ah, clar, és que clar, jo això no ho puc saber, saps? Això la gent no t'ho diu, eh?
Quina sensació va tenir, però, la Mònica?
Jo vaig tenir la sensació que la sorpresa era jo,
sí,
i que tots els altres... s'ho prenien com una cosa absolutament normal.
D'acord.
I com natural, i que havia de ser.
Doncs això segurament ja és bo per acabar també la nostra conversa d'avui. Mònica, moltes felicitats, com no, per aquest premi, el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions amb Contes de la Lluna Absent. Qui els vulgui llegir, ho edita Proa a partir de l'any que ve, de l'any 2010, a la primavera del 2010 està prevista l'edició d'aquest llibre. Mònica, moltes gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies a tu.
Felicitats, adéu-siau, molt bon
moltes
dia.
Moltes gràcies, adéu.
Amb Mònica Esgustova hem arribat a les 12 del migdia. Contes de la Lluna Absent, el llibre que ha merescut el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions atorgat a l'edició de la nit de Santa Llúcia. Ho deixem aquí, demà a les 9 i tornem, que passin un molt bon dia. Demà ja, el dia de la rifa i del ple municipal, la crònica que ens portarà en Joan Totosaus. Fins demà, adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.